Radio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Per molt que ens esforcem, a vegades les coses van a pitjor. Aquests dies revisava el darrer programa de la temporada de l'any passat i apareixien paraules com crisi, veure la llum o l'any que ve serà millor. Vam començar el 2011 amb la revolta de Tunísia, a la que van seguir altres països com Bahrein, Egipte o Síria. Unes revoltes que s'han anomenat conjuntament com la Primavera Àrab i que han despertat visions de llibertat, però han deixat milers de morts, dimissions o fugides dels líders i països encara en estat de transició política. Poc després ens va colpir el terratrèmol i posterior tsunami de Japó, on a part de morir més de 10.000 persones, es va ocasionar una fuita a la central nuclear de Fukushima i encara avui no se sap la magnitud de les conseqüències de la radiació. La crisi financera ha estat indubtablement el tema central d'aquest any. El rescat de Grècia, d'Itàlia, Portugal, han suscitat un estat de pànic generalitzat en què s'han posat sobre la taula escenes fins ara impensables, com la dissolució d'Europa, la sortida d'alguns països de l'eurozona o l'anomenada Europa de les dues velocitats. La política també ha estat renyida amb canvi de govern a Catalunya, amb l'entrada de Convergència i Unió a la Generalitat amb una més que còmoda majoria i amb noves adquisicions fins ara desconegudes pels convergents com ara l'Ajuntament de Barcelona. El canvi de govern de Zapatero per Rajoy, amb una majoria absoluta flagrant, obre les portes a un govern on, segons el discurs d'investidura, es primarà la reforma laboral, les retallades sense concessions i cap pensió per Catalunya. Entremig, el Banc Central Europeu estrena president i el Fons Monetari Internacional presidenta, i es parla de la caiguda dels governs democràtics per dirigents tecnòcrates lligats a la indústria financera i les agències de rating. La borsa puja i baixa com la nova atracció de PortAventura i manipulitza les expectatives econòmiques. L'inici del que sembla la fi d'ETA ha posat un toc d'ull de llum a la recta final d'aquest any, que acaba amb les tenses dificultats de la Generalitat de Catalunya per fer arribar la paga extra als funcionaris. Però també ha estat l'any dels indignats i, sense cap mena de dubte, de la paraula de paraules com democràcia real, junts o entre tots. Deixem enrere, doncs, un any plegat d'angoixes, on l'atur ha sobrepassat el 20% de la població, però també deixem enrere una etapa acomodatícia, on ningú es queixava per res i semblava que tot estava bé. Podria acabar aquest editorial d'avui afirmant amb seguretat que el 2012 serà un any millor. Però el més important no és que sigui millor o pitjor, sinó que estem segurs, i d'això sí que n'estic segura, que tenim la força, la fe i la convicció per superar totes les proves que ens posi la vida. Bona tarda i benvinguts a Plusvàlua.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvàlua, al nostre blog plusvàlua.cat, per mail a participa@plusvàlua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió.
Una caixa d'estalvis és una entitat financera especialitzada en els comptes d'estalvis i en l'atorgament de crèdits hipotecaris. Es diferencia dels bancs en el fet que tenen limitacions pel que fa a l'ús dels seus excedents, ja que tenen l'obligació per llei de reinvertir els beneficis derivats de la seva activitat financera en obra social. És a dir, no reparteixen dividends entre uns accionistes que, d'altra banda, no tenen.
the kind of September when life.
Bona tarda a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui volíem acabar l'any, a més de revisant l'actualitat no només econòmica, sinó social, d'aquest 2011, també parlant d'un tema que ens ha portat amb el cor una mica encongit durant tot aquest any, com són les caixes d'estalvi, un sector molt propi català i que està veient una mica la seva recta final en molts termes. Tenim amb nosaltres el senyor Antoni Serra Ramoneda, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i expresident de Caixa Catalunya. Benvingut, senyor Serra Ramoneda. Gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Estel.
Gràcies per la seva invitació.
Senyor Serra Ramoneda, ens fa pena la situació, una mica. Ens hauria de fer pena deixar enrere...
Pena què?
Les caixes d'estalvi.
Home, jo crec que sí, que ens hauria de fer pena. Perquè per Catalunya han tingut un paper molt rellevant i molt important, i em temo que al futur doncs, aquest paper serà molt més reduït.
Era necessari que desapareixessin o que es dugués a terme aquest procés?
Home, és difícil de contestar. Caldria tenir molta més informació de la que jo tinc, una caixa per caixa. Jo la impressió que tinc, però és pura impressió, és que s'ho hagués pogut estalviar, si més no, alguns casos. Algunes fusions que s'han fet, algunes operacions que s'han fet, s'haurien pogut estalviar, segurament amb algun petit ajut del Banc d'Espanya, però igualment el Banc d'Espanya ha ajudat i ha ajudat a fer combinacions i a fer noves creacions que, d'altra banda, dubto que tinguin viabilitat.
Senyor Serra Ramoneda, vostè que té experiència directa en les caixes i que les coneix profundament, com van començar? Com comença el concepte de caixa d'estalvi?
Ui, això és molt llarg i suposo que caldrien historiadors molt, molt savis per contestar, però bàsicament la caixa d'estalvi, pensada com a caixa d'estalvi, neix el 1831 pel senyor Lizcano de la Rosa, que era el president del govern, que envia un ocase a tots els governadors civils dient que han de procurar que cadascuna de les províncies es creï una caixa d'estalvis, imitant el model que hi havia a altres països d'Europa i, sobretot, una caixa d'estalvi que uns anglesos havien creat a Jerez de la Frontera. Els anglesos a Jerez de la Frontera tenien molta presència per raons que tots coneixem, i havien creat, seguint el model anglès, una caixa d'estalvis que havia tingut força èxit. Llavors el govern espanyol, Lizcano, va demanar als governadors civils no que creessin, sinó que fessin el possible per estimular la creació d'una caixa d'estalvi a cada província. Alguns governadors civils ho van aconseguir, el de Madrid, per exemple, i el de Barcelona. Altres, en canvi, no van reeixir en els seus intents. Però d'aquí arrenca tot el procés. Després van anar apareixent caixes d'estalvi, fins a moltes que es van reduir a 45 l'any 2007.
Què és el que fonamenta una caixa d'estalvi? Què el diferencia de qualsevol altra entitat financera?
Bueno, bàsicament és que la caixa d'estalvi té, i ho diu així, a més, la disposició inicial, té dues funcions essencials, en comptes de la que la gent creu. Una és lluitar contra l'exclusió financera. Cal pensar, clar, que el 1830 hi havia bona part de la població que no tenia accés a les entitats financeres. Tenien molts pocs diners, als bancs no els interessava gestionar tants pocs diners, no els era rendible, tampoc tenien garanties a l'hora de demanar un crèdit. Per tant, perquè aquesta part important de la població tingués accés als serveis financers, es van crear les caixes d'estalvi. Però la segona funció que tenien era ajudar al desenvolupament del seu territori. I cal entendre que el seu territori era la província, perquè les caixes originàriament estaven pensades per ser provincials. Després això va anar canviant, no? Però inicialment era així. I com a funció secundària, derivada de les dues anteriors, era cas de tenir excedents o beneficis, doncs aquests beneficis havien de dedicar-se a obres socials. no hi havia accionistes, per tant, de qui eren aquests beneficis? Doncs de la societat, i havien de manifestar-se a través de l'obra social.
I avui en dia, l'obra social que ha generat totes, que han generat totes aquestes caixes al llarg de tota la història ha estat molt important i és un pes cultural important a Catalunya, com a mínim.
No només cultural, eh?
Cultural, social, sí. En diferents àmbits.
Home, sí, ha estat molt important a tot Espanya, però vaja, particularment a Catalunya, que és on les caixes d'estalvi han tingut més força i més presència. I, a més, la gent no se n'adon perquè, esclar, només pensa en aquelles obres socials més pirotècniques, no? Per obres socials pirotècniques, jo diria que són les més visibles. Per exemple, La Pedrera, per exemple, doncs, Caixa Fòrum, Cosmo Caixa, Sant Benet, això que es veu i que surt a tot arreu. Ara, hi ha tota una part d'obra social molt important, que aquesta no es veu, que és un degoteig cap a entitats, fundacions, organitzacions no governamentals i coses d'aquest tipus, petits ajuts, si es vol, a vegades, no?, que han servit per resoldre molts problemes de moltes entitats i d'una part important de la població.
Amb l'actual crisi financera, les caixes estan vivint un moviment de transformació. Algunes es bancaritzen i algunes desapareixen al fusionar-se amb altres entitats. A Espanya s'ha passat de 45 caixes a tan sols 15. Pel que fa a la bancarització, la principal conseqüència la pateixen les obres socials. Els requeriments de capital cada cop més exigents que s'han anat demanant tant des de Madrid com des de Brussel·les han provocat la transformació de les caixes en bancs i, per tant, les obres socials estan en perill d'extinció al dependre totalment dels beneficis de les caixes. Al convertir-se en bancs, mitjançant el fons de reestructuració ordenada bancària, el govern pot entrar com a accionista i pot injectar diner públic. És el cas de Catalunya Caixa i Unim, per exemple, que han acabat en mans de l'Estat al comprar per tan sols un euro el 90% de la primera i la totalitat de la segona.
Records. Qui pogués tocar amb les mans el seu records?
La Caixa va absorbir Caixa Girona, Caixa Terrassa, Caixa Sabadell i Caixa Manlleu. Es van unir formant un IM. També naixia Catalunya Caixa, fruit de la fusió entre Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa. Caixa Laietana va passar a formar part de Bankia, després d'una anomenada fusió freda amb Bancaixa, i també li va passar el mateix cas a Caixa Penedès i Sa Nostra, que van passar a ser el Banc Mare Nostrum. Senyor Serra Ramoneda, què en serà d'aquestes fusions, d'aquestes caixes que encara sobreviuen i de les que s'han convertit ja en Bancaixa? Què passarà amb tot aquest contingut d'obra social que fins ara hem recollit?
D'obra social? Miri, l'obra social minvarà. Minvarà, hauria minvat igualment, si hi ha crisi, i crisi n'hi ha, doncs tothom guanya menys diners, i les caixes també haurien guanyat menys diners. Guanyant menys diners, haurien hagut de reduir també l'obra social. Per tant, la crisi comportava necessàriament una reducció de l'obra social. El que passa és que ara, amb tota aquesta reestructuració que s'ha fet des del Banc d'Espanya i a través del FROB, temo que en alguns casos algunes d'aquestes entitats que vostè ha esmentat difícilment podran mantenir un mínim d'obra social, molt poca cosa. El cas d'Unim és un cas exemplar, no? Són tres caixes que feien la seva obra social. Ara resulta, vostè mateixa ho ha dit, que no tenen activitat financera, ja no en tenen, se l'ha quedat al FROB. Per tant, els beneficis que aquesta activitat financera pugui generar, si és que n'hi ha, se les quedarà al FROB. Llavors, amb què poden finançar l'obra social? És cert que hi ha un patrimoni de l'obra social que s'ho ha quedat unim. Si no estic equivocat, a mi em van dir que és un patrimoni que es valora no em voldria equivocar, uns 100 milions d'euros, però bueno, tampoc. Però clar, és un patrimoni que rendeix molt poc, perquè l'edifici, per exemple, de la seu social de la Caixa Sabadell és un edifici molt bonic. Històricament magnífic, i es pot valorar, suposo, en bastants diners, però rendir no rendeix. Al contrari, provoca despeses. Tenen també unes finques que eren de les obres socials d'alguna de les tres caixes que s'han fusionat a Unim, però són finques que tampoc es pot dir que siguin la bota de Sant Ferriol. Per tant, és clar, difícilment podran mantenir obra social. I qui diu això d'Unim, podríem dir d'altres coses. Possiblement la única que podrà mantenir, tot i que també reduirà, però el reduirà per la crisi, és la Caixa Pensions.
Vostè apuntava els dos objectius principals pels quals les caixes van néixer. Un, per lluitar contra l'exclusió financera, i el segon, per ajudar al desenvolupament de les províncies. Com seguiran aquestes tasques? Vostè creu que la banca ho podrà adoptar?
No, aquell problema és que aquestes objectius que inicialment tenien les caixes es van anar desvirtuant. Es van anar desvirtuant en part com a conseqüència del propi èxit de les caixes. Va ser un problema de degeneració, però de degeneració per èxit, no per fracàs. I, per exemple, esclar, hi ha països, agafi el cas d'Alemanya, no? Alemanya tenen 431 caixes. Per tant, a mi, quan el governador del Banc d'Espanya diu a Espanya hi ha masses caixes, bueno, el governador del Banc d'Alemanya hauria d'estar a la vora del suïcidi. No? Té 431 o 420 caixes. El que passa és que cap d'elles pot sortir de la seva regió. És a dir, van ser creades, entre altres coses, per ajudar a les petites i mitjanes empreses d'un determinat àrea, d'una determinada àrea geogràfica, i no poden sortir d'aquesta àrea geogràfica. Per tant, aquestes 430 caixes no es fan competència entre elles, mai coincideixen. En una mateixa localitat no tindrà oficines de dues. Per què? Perquè té la seva lògica. Havien nascut per fomentar el desenvolupament d'un determinat territori, per tant, per què haurien d'obrir oficines en altres territoris? Bé, el fet és que aquí a Espanya, que hi havia hagut aquesta limitació, a finals dels 80 es va eliminar aquesta limitació, es va començar a provocar una expansió brutal fora de les àrees d'origen, i per tant, pretendre que les caixes espanyoles i sobretot catalanes, doncs, això que sempre s'ha dit, no, és que formen part del territori i estan molt involucrades en un territori, és mentida, és dir, que es digui com es vulgui. Si vostè agafa les dades, agafi un cas concret. La Caixa Penedès, no faci cas de les dades, no són exactes perquè no les recordo, però si la Caixa Penedès tenia unes 700 oficines aproximadament, al Penedès n'hi havia 80, vull dir que tota la resta eren fora del Penedès. Per tant, digui, és que nosaltres som el del Penedès. Home, o no. Porten el nom del Penedès, però la seva... I he agafat aquest exemple, però en podria agafar molts altres.
Vostè que té tant l'experiència en les mateixes caixes com una visió més externa ara, com veu vostè el món financer en el que ens estem adentrant, aquest 2012?
Home, si m'ho permet, encara que suposo que no és massa correcte, diré una mica fumudet.
I com se'n sortirà? O cap a on veu que...
Si ho sabés, ja no seria aquí.
Ja no seria aquí. Els bancs, el que sí que és cert és que en els últims anys han nascut bancs o han crescut bancs amb una consciència més ètica o elegant, a una consciència més ètica, com podrien ser Fets o Banca Cívica, entre d'altres.
No, Banca Cívica... No.
Són...
Bueno, és igual, sí, seguim.
Hi ha alguns com Trio 2 o Fets, que són més des de la perspectiva més ètica, i altres doncs, que aleguen alguns d'aquests atributs. Vostè creu que la crisi en la que ens hem trobat i en la que s'han trobat molt el sector financer farà aportar certs valors a aquest món d'entrada normalment fred?
No sé, és possible, però... Simplement és més aviat un desig que una profecia. És possible que aquests intents, aquests començaments de banca ètica, si creixen, vinguin a ser les caixes d'estalvi del segle XXI. Vull dir, no ho sé, podrien ser, diguem-ne, el substitut de les caixes d'estalvi. Ara, avui per avui, encara són molt petites. Ara sí veig, vaja, un exemple que tinc molt a prop meu, el meu net, que ja comença a guanyar diners perquè acaba la carrera, doncs ha obert compte un d'aquests de banca ètica, no? Vol dir que si el jovent potser hi creu i potser sí que doni més suport a aquesta banca ètica que aquests banquers amb barret de copa i...
Potser vostè, des de la perspectiva de les caixes, sí que la proximitat era un tema important. La proximitat amb el client. Sí, és cert que es va perdre el terme de localitat. Potser, probablement, el seu net té una obra, una compte amb una banca ètica, però també potser l'obriria amb una caixa habitual si conegués o si tingués un tracte més pròxim, que potser els bancs a vegades no desenvolupen. És una visió falsa o és així?
Mire, jo de la meva època recordo que la Caixa Catalunya, com totes les altres, suposo, fèiem enquestes de tant en quant, no?, per saber la satisfacció dels clients i les raons per les que demanaven els nostres serveis, o no, o abandonaven els nostres serveis. I en principi les respostes donaven sempre que la gent en general considerava que les caixes, i concretament jo parlo de la Caixa Catalunya, però segurament podem pluralitzar, que les caixes donaven millor servei, sobretot una atenció més personalitzada que no pas els bancs, i que aquesta era una, no pas l'única, però una de les causes del creixement de les caixes enfront dels bancs.
Senyor Serra Ramoneda, com a expresident de Caixa Catalunya, m'agradaria fer-li una pregunta una mica més personal, potser. Com ha viscut aquest traspàs o aquests canvis de Caixa Catalunya, Catalunya Caixa, tota la situació que viu? Potser és una pregunta molt directa o que toca una mica, no. Però...
Home, jo el canvi de nom, i ho dic ara sincerament, em sembla absurd. Bé, I haver-se gastat tants diners per passar de Catalunya de Caixa a Catalunya, Catalunya Caixa, primer que no calia massa imaginació, no? amb llogar un professional dislèxic, ja en tenia prou. Per tant, vull dir que em sembla... ara, després el canvi de color i el canvi de tot això, que costa un paston, com diuen avui dia, sincerament no hi comparteixo. Ara, i a les altres qüestions, jo vaig deixar de ser president a finals del 2004 o començament del 2005, que van anar passant els anys posteriors. La veritat és que he estat molt apartat i no puc donar cap opinió.
Doncs amb aquestes idees, amb el cor una mica compungit, a veure si és possible d'alguna manera no perdre aquests objectius que ens explicava el senyor Serra Ramoneda, com lluitar contra l'exclusió financera, un terme que sembla contradictori fins i tot, no? La part financera sembla molt freda i l'exclusió és molt social, o ajudar al desenvolupament de la província a nivell local, que ara, avui, és molt necessari. Esperem no perdre amb la pèrdua de les caixes.
Això és el que voldríem tots els que som aquí, no?
Senyor Antoni Serra Ramoneda, moltes gràcies, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, expresident de Caixa Catalunya, per haver-nos ajudat avui, tant com a historiador, que ens ha fet una reflexió sobre l'inici de les caixes, com en profunditat de valors. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Clica, informa't, connecta't, escolta i gaudeix de tot el que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. www.radioestel.cat. T'ho donem tot perquè connectis amb tot. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa-te'n al 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Doncs ara revisarem no només l'actualitat econòmica d'aquesta setmana, ja que s'acaba l'any en breu, revisarem una mica l'actualitat, tant econòmica com social, d'aquest 2011, amb Blanca Aranyó. 2011 ha estat, de fet, l'any de les revoltes als països del nord d'Àfrica.
Així és, un seguit d'importants revoltes populars conegudes com la Primavera Àrab van aconseguir enderrocar règims dictatorials a Tunísia, Egipte, Síria i Líbia.
El Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional han viscut també un any de canvis.
Mario Draghi va rellevar Jean-Claude Trichet al capdavant de la màxima autoritat monetària i Christine Lagarde va ser la primera dona en agafar les regnes del Fons Monetari Internacional.
I Portugal, Grècia i Itàlia han viscut un dels pitjors anys de la història recent.
Els tres països han hagut de ser rescatats econòmicament degut a la crisi del deute sobirà i han vist com els seus màxims dirigents abandonaven els seus càrrecs. Sócrates, Papandreou i Berlusconi deixaven els seus llocs per les pressions dels mercats bursàtils i la resta de líders de la Unió Europea.
Canvi de color al Congrés dels Diputats després de 7 anys i també canvis als governs de Catalunya.
Doncs sí, Mariano Rajoy va guanyar les eleccions amb la majoria absoluta més àmplia des de l'inici de la democràcia i el PSOE treu els pitjors resultats de la seva història. A Catalunya, Convergència i Unió guanya pes tant en les municipals com en les estatals i es situa com a primera força del país.
I econòmicament, bastant pessimisme, retallades i dificultats en l'atur i econòmicament.
Bàsicament ha estat l'any de les retallades. Sou dels funcionaris, tancament de centres sanitaris, congelació de plantilles, pressupostos de Generalitat... Tot s'ha vist afectat per mirar d'evitar d'incrementar més el dèficit públic. A més, l'atur ha marcat rècords històrics, arribant a més de 740.000 persones desocupades.
I el 2011 ha estat l'any en què ens han deixat personatges com Steve Jobs o Elizabeth Taylor.
I a banda del fundador d'Apple i l'actriu, també ens han deixat la cantant Amy Winehouse, amb tan sols 27 anys, o l'expresident del Parlament, Heribert Barrera. També han estat assassinats els buscadíssims Muammar al-Gaddafi i Osama Bin Laden, una mort que va ser anunciada al president dels Estats Units 10 anys després dels atemptats a les Torres Bessones.
Doncs revisarem aquesta actualitat i una mica tot el que ha estat aquest any 2011 amb els nostres contertulians avui aquí en breu a Plusvàlua. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Take me home, country roads. Almost heaven, West Virginia, the Rocky Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. County roads, take me home to the place. Virginia, more Doncs tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, economista i exconseller de la Generalitat de Catalunya de Comerç, Consum i Turisme. Bona tarda, senyor Alegre.
Bona nit.
Tenim, per suposat, ha estat un any ple de canvis que semblava que pogués millorar. Quan fèiem la revisió abans del 2011, dèiem que l'any que ve sigui millor. No sé si ha estat, probablement podríem dir que ha estat pitjor, però sobretot ha estat un any de canvis, de xocs, de revoltes.
Sí, ha estat un any que han aflorat molts problemes. Jo diria que em sembla que estaven larvats i que de sobte s'han despertat, no? Internacionalment, doncs, veiem com la Mediterrània, de ser un mar tranquil, s'ha convertit en un mar amb convulsions fortes. També tota la part del sud-est asiàtic també han tingut els seus problemes. La climatologia tampoc no ha ajudat, eh? I nosaltres ens hem trobat de sobte amb una realitat que també estava com mig amagada, que no creixíem i que no érem productius, i malauradament, quan mires les estadístiques i veus que l'estat espanyol és el sisè estat en percentatge d'atur del món, em sembla que, a part de tota la problemàtica general, la particular nostra sí que hem de veure que hem de créixer, hem de crear llocs de treball i després hem de fer els ajustos, naturalment, que facin falta.
El sisè estat del món, per
sí.
Sota, darrere de...
Malauradament, el que està pitjor és Sud-àfrica, després ve Etiòpia, després ve Gaza, Palestina, després ve Kosovo i després ve Macedònia.
I després
venim l'estat espanyol. I aquesta és una realitat que em sembla que s'ha de veure què fem i veure que, contemplant a tothom, els ideals no ens facin perdre la realitat i com en un estat d'emergència es prenen mesures urgents per tallar aquesta sangria.
Tenim també amb nosaltres el senyor Anton Gasol, economista i membre de la Junta d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, senyor Gasol.
Hola, molt bona nit.
Què destacaria vostè d'aquest any convuls?
Bueno, un any en el que les nafres, és a dir, les ferides, han sigut més de les desitjades, però que al mateix temps també hi ha hagut coses que ens han distret, no? Bodes principesques, l'esport es veu que supera les finances, el Barça neix més o menys al mateix temps que ho fan sobretot la caixa més important de Catalunya i resisteix molt millor l'embestida de la crisi que no pas les finances, no? El Barça no para de donar alegries a tanta gent de Catalunya i d'arreu del món, no? Per tant, sembla que tenim un cos en la que la part baixa del cos domina sobre la part alta i l'esport domina sobre l'enteniment.
També tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista i president de la Societat Catalana d'Economia. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
Què destacaria vostè?
Bé, l'any 2011 ha estat un any de frustracions. Ha estat un any en el que les expectatives que ens fèiem a començaments d'any, que eren més desitjos que expectatives, no s'han complert gens. És a dir, jo diria que acabem l'any molt pitjor de com el vam començar. Amb una altra frustració afegida, i és la de que les mesures preses per resoldre el que n'hem dit sempre, la crisi, que no és una crisi, que és una recessió, doncs les mesures preses no han estat profitoses, no han donat els fruits esperats. Crec que el gran problema de l'any ha sigut un problema de finançament. Un problema de finançament tant del sector bancari com del sector públic, com del sector privat, les famílies, els consumidors, no han pogut trobar, diguem-ne, un finançament adequat per poder seguir el ritme, diguem-ne, de creació de producte brut, de producte que hi havia en altres anys.
M'agradaria ara que, si sembla bé, anéssim una mica a concretar algunes d'aquestes notícies que ens han portat de cap aquest 2011, una mica per àrees. Començaríem, si els sembla bé, per la part internacional, que és amb el que hem començat, la primavera àrab, un Japó doncs destrossat per un terratrèmol, un tsunami i, a més, una fuga radioactiva. Què més ens pot passar aquest 2012?
La bola de vidre no la tenim i, per tant, jo em sembla que més que què ens pot passar poden passar moltes coses. El que hem de procurar és que les coses que ens passin, si són dolentes, ens afectin el menys possible i, si són bones, les sapiguem aprofitar al màxim. I, per tant, i a vegades penso que hi ha com una paràlisi de la reflexió i llavors pues, no fem el que podem fer. I volem arreglar el món, però hem de començar per netejar casa nostra. I llavors jo tornaria a dir com podem fer compatible que tots aquests problemes que s'han comentat, tot l'entramat financer, que clama al cel a vegades el que escoltes. I dius, home, com pot ser? Bueno, doncs, que tothom faci el que hagi de fer. I abans, en la tertúlia que ens ha precedit, doncs, hem vist com una eina bona. També és veritat que històricament hem canviat molt en un segle i mig, no? Però ja, jo dic que tota la cordialitat, doncs, que el que té una responsabilitat la compleixi. Hi ha un governador d'Espanya, doncs, que supervisi el sistema financer i que per algú pues, pot a vegades posar com qualsevol àrbitre una targeta groga o una de vermella, si ve el cas, no? A les administracions que generin confiança i que, per tant, que prenguin aquelles mesures, a vegades no seran bones o no seran agradables, però si s'expliquen, la gent ho acaba entenent. Les administracions que administrin i que els sectors privats es fomenti l'emprenedoria i el que tingui una idea no es trobi encotillat en que per tirar endavant aquesta idea ha de fer un peregrinatge que tarda 4 mesos per començar a fer alguna cosa. Per tant, sembla que una mica, si logréssim que tothom faci el que pugui, el que té una idea que la pugui aplicar, l'administració que fomenti i coordeni però no que entorpeixi i qui ha de vigilar que vigili, bueno, generaríem una confiança. I si tothom pot fer un pas endavant, a l'esforç de molts, doncs el carro tirarem endavant. No tornarem a la situació que estàvem, això també em sembla que s'ha de dir, però sí que hem d'aspirar a que el potencial que tinguem sapiguem-lo administrar el més correctament.
Jo estic d'acord amb tu, Lluís, amb el que dius, però amb una circumstància. Això també ho dèiem fa justament un any, i hem perdut l'any. És a dir, em penso que durant l'any 2011 hem perdut moltes oportunitats. Per què? Perquè hem hagut de pagar, en termes d'atur, en termes de finançament, en termes de caiguda del producte interior brut, hem hagut de pagar els excessos de la nostra, podríem dir, en general, irracionalitat dels anys anteriors, de no haver actuat bé. Amb el que estic plenament d'acord amb tu és amb que cadascú ha de fer la feina que li toca i fer-la ben feta. Llavors, per mi, l'any 2012, si no introduïm racionalitat en les nostres actuacions de política econòmica, sigui de l'Estat, sigui de les administracions autonòmiques o inclús de les administracions locals, i també de per part dels consumidors, de les empreses i del sector bancari, difícilment podrem sortir-ne. Perquè hi ha una paraula que has dit tu molt clara, i és recuperar la confiança. I per recuperar la confiança el que hem de fer és tenir precisament actuació racional i, en segon lloc, guanyar credibilitat. Crec que moltes institucions han perdut credibilitat. I sense credibilitat
quasi totes.
No hi ha confiança i llavors difícilment estimularem una persona que no té credibilitat, una institució que no té credibilitat, difícilment estimularà a fer coses. Llavors el que hem de fer és guanyar aquesta credibilitat. I com la guanyarem? Posant ordre a casa nostra i actuant de forma racional, en termes econòmics.
Sí, senyor Gasol.
Bueno, jo seré una mica més obedient i m'ensenyaré a les preguntes que he fet i les àrees que eren fenòmens meteorològics i economia internacional. Només dos petits apunts. Jo crec que cada vegada la condició humana ha de posar més atenció a l'aspecte, al clima, a l'aspecte meteorològic, a la sostenibilitat. Es produeixen amb més intensitat i de manera més recurrent fenòmens que, bueno, que fan trontollar, diríem, l'estabilitat des del punt de vista de la condició humana i, per tant, s'hi ha de posar més atenció. La cimera que s'ha fet del clima ha vist que els interessos econòmics i les divergències entre països primen sobre aquest raonament que hauria de ser comú i, per tant, els progressos són molt més lents del que seria desitjar. A nivell internacional es veu que el món va a diferents velocitats i que, a més, el mapa mundi està canviant d'orientació. Tots nosaltres hem nascut i ens hem criat amb un mapa mundi en la que el centre d'aquest mapa mundi era Europa i, si a més érem més d'aquí, gairebé Espanya. I això està donant la volta. I aquesta volta també és un canvi de paradigma que es produeix a nivell mundial i que, per tant, hi ha àrees geogràfiques com són el sud-est asiàtic o com són països de Llatinoamèrica que estan amb un altre dinamisme i no parlarien ni de bon rotlle de la mateixa manera que nosaltres estem fent ara aquí. Per tant, aquests són canvis transcendents i no només conjunturals, sinó de llarg recorregut.
De fet, jo volia preguntar-los, perquè tant el senyor Alegre com el senyor Arruga en altres tertúlies exposaven vostès que una de les vies doncs, per ensortir-nos és l'exportació. I en una situació en què el mar Mediterrani doncs, està amb aquestes convulsions, que era una via fàcil d'accés nosaltres a l'exportació, en un moment en què Europa, que és l'altra via, també està patint un moment de recessió, que Amèrica doncs, fa el que pot, cap on hem de mirar? Vostè una mica m'ho responia, però...
Bueno, vaig de sentit. Si ho sapigués, no estaria aquí.
Avui va de boles no, de cristall,
no,
eh?
No, el que sí és cert és que... I ara comencem a parlar de coses positives. El que ha donat més, diríem, satisfacció a la nostra economia ha sigut l'exportació. Bueno, tot el que sigui un esforç per ser productius, i això és una crida a tothom. Les administracions a facilitar les infraestructures, l'energia, l'aigua... Doncs per aquí pot haver-hi. Crear llocs de treball, però també no ens enganyem, no donar treball a tothom i llavors cap a l'Ajuntament o cap al Consell Comarcal o cap a la Generalitat, no. Aquest treball no crea riquesa. I per tant, l'emprenedoria, productivitat, competitivitat, l'exportació, i si donem treball, llavors el consum intern podrà també començar lentament a respirar. I per tant, sembla que per aquí haurien d'anar una mica els trets. I molt breument, a l'esforç de deixar de criticar i de trobar-ho tot malament. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you.
Després de fer aquestes pixelades al panorama internacional, m'agradaria que ens centréssim una mica en Europa. Dèiem una mica d'introducció que hem viscut situacions molt difícils. Portugal, Grècia, Itàlia, amb caigudes de governs i sempre doncs, han entredit Espanya.
Bueno, Europa jo crec que també és una àrea geogràfica en la que està, es contempla bastant a si mateixa i que, per tant, els uns viuen una mica a costa dels altres. És a dir, hi ha una sèrie de països en les que són estalviadors nets, que són exportadors nets, i entre ells doncs, el més característic seria Alemanya, per exemple Holanda o els països d'aquests, i altres països en què són dependents de fora, per tant necessiten finançament de forma recurrent i el seu estalvi no és suficient respecte a les inversions i al finançament que es fa a nivell interior i que per tant són deutors, sobretot també d'aquests països centrals d'Europa. Els uns, diria, viuen bé mentre els altres es van endeutant i, per tant, els hi poden vendre i els altres, mentre els altres els financien, poden comprar. Però tot això té un límit i el límit ja s'hi ha arribat. No només s'hi ha arribat, sinó que ha esclatat. Ha esclatat aquest límit i ara ens trobem amb que el nivell d'endeutament d'uns és enorme i difícil de retornar i els altres poden perdre una part d'aquests estalvis i d'aquests diners que havien deixat i que havien finançat amb aquests altres països. Per tant, què cal? Un redreçament d'això. No es pot viure d'una forma permanent i continuada amb aquest desequilibri. No es pot, com es diu normalment a les cases, estirar més el braç que la màniga. Aleshores, mentre tu et financies, doncs pots anar fent coses, però quan no és aquest cas, i aquest redreçament és el que s'està fent ara i per això se n'està patint les conseqüències. Tant els que eren i són estalviadors nets com els que són deutors nets, com el cas de, diríem, els països que se'n deien els els pics, no? Els inicials del tossí, no? En la que hi han afegit dos is, no només Irlanda, sinó Itàlia, no? Bueno, i aquest redreçament és el que, doncs, és dolorós, i en definitiva l'únic que està dient és que apretar-se el cinturó vol dir empobrir-se. Empobrir-se de l'ordre d'un percentatge similar a la pèrdua de competitivitat que hi ha hagut durant tots aquests anys en alguns d'aquests països, com és el cas espanyol, i això vol dir que està de l'ordre del 20, 25, 30%, i aquest empobriment, malauradament, es fa, diríem, a escote. I escote vol dir que rep tothom, i rep els que poden suportar-ho i també reben els que no poden suportar-ho. Per tant, aquest escote, doncs, és el que produeix el que seria la conflictivitat social i aquest malestar que vostè, quan ha fet la presentació, ha parlat dels indignats o indignats, no són només les persones que van a les manifestacions. Recordo una portada d'un parell de diaris de difusió en la que es veia una fotografia dels indignats a Barcelona per la Via Laietana, i n'hi havia molts, però el que més em sorprenia i era representatiu de la indignació, hi havia una senyora relativament gran que estava al balcó mirant això dels indignats, i la fotografia el que deia era: jo també estic indignada. Per tant, no són només els que estan pel carrer, sinó molta gent que està a les cases i diu: estic indignat. I amb qui estàs indignat? Estàs indignat amb els que han tingut més responsabilitat en els afers públics i privats.
A nivell d'Europa, senyor Alegre, senyor Arruga, vostè creu que... Vostès creuen que trobarem el lideratge que ens fa falta?
Bé, si em permet, Carla...
Si volíem fer-li alguna... Sí, sí.
Si em permet, Carla, l'economia europea l'any 2012 no ha evolucionat de forma homogènia. Hi ha països que han evolucionat bé, per exemple, Regne Unit, Alemanya i França han tingut creixement del producte interior brut durant els quatre trimestres de l'any, i altres països, com els que ha esmentat l'Anton Gasol, doncs, vull dir, no han tingut aquesta evolució positiva. Ens hem de mirar amb ells, doncs, com han liderat. A part que Alemanya i França han servit a través de les seves institucions financeres per finançar, diguem-ne, el deute grec, clar que amb una quita del 50%, i per finançar altres, diguem-ne, economies, com la italiana o la portuguesa, és evident que, malgrat aquest esforç financer que han fet, també han aconseguit créixer. I això és un exemple que ens ha d'estimular, precisament, a fer les coses ben fetes. Allà hi ha hagut, doncs, un interès en créixer, no hi ha hagut, diguem-ne, un desestímul o una crítica, com deia abans en Lluís, de que critiquem i no fem res. No, allà hi ha hagut un creixement i hi ha possibilitats, per tant. I tot i això, hem de recordar que durant quasi tot l'any l'euro ha estat sobrevalorat respecte al dòlar, o el dòlar ha estat devaluat respecte a l'euro, el qual feia molt més difícil, doncs, les exportacions europees dels països importants. Malgrat tot, s'ha fet un esforç.
Queden tot just 5 minutets per acabar el programa. M'agradaria, senyor Alegre, ja que vostè ha començat també amb el tema de casa nostra, de mirem-nos a nosaltres, què fem cada dia i quina responsabilitat tenim, que faci, si li sembla, que comenci amb la reflexió més de com estem ara, perquè sí, podem mirar, intentar mirar en positiu, però la Generalitat no arriba a pagar les pagues extres. Això ens preocupa.
Bueno, la Generalitat ha pagat les pagues extres.
Ja, justament no, ara.
No, ho ha pagat. No, és a dir, jo em sembla que el que s'ha de procurar és fer l'exercici de veure lo important i l'urgent. I llavors hi ha coses que s'han de trampejar com es pugui. Ara, lo important és fer aquelles reformes que permetin que surti una mica de la seva pregunta, sí, sí, i anar a Europa. Creiem en Europa? Jo crec que hem de dir que sí, que molts sí. Europa no és Alemanya. I llavors el que hem de mirar és que les institucions europees agafin credibilitat i alhora també que els que rebem, doncs, sapiguem entendre que n'hi ha un altre que don. I per tant hi ha d'haver un equilibri, perquè qui paga el gasto hi ha un moment que diu: ja m'han atipat, o ja m'és molt costós, perquè qui més qui menys fa esforços. I, per tant, el que hauríem d'intentar, i això pot ser una mica de carta als Reis, és a dir, que els estats sàpiguen cedir amb el que correspon que hi hagi una coordinació a nivell europeu, que les instàncies europees, que molta gent no sap ben bé, la Comissió, el president d'Europa, el president del Consell, no, molta gent i de cultura, quan li dius què fa el senyor Barroso quan es lleva, què fa el president que està a Bèlgica, els hi costa dir-ho. Per tant, han de fer també un esforç de transparència, de credibilitat, als estats de creure, i llavors, evidentment, aquí, mirada també, com que som els de la CUI, jo crec que ho tenim molt fàcil. Els mals estudiants què fan? Almenys copien, però que copien d'un que va al davant. Per tant, no tracta que inventem res, que veiem els que van relativament bé, com ho fan, i cap allà.
Tenim molts temes sobre la taula, perquè ha estat un 2011 molt ple de temes. Però m'agradaria acabar el programa amb una reflexió amb el que pertoca aquest programa, que són els valors. Els valors en el sentit de, doncs, de l'economia i del món en el que estem. Si poguessin escollir un valor que hagués de posar-se en el cor de les persones de cara al 2012, quin seria? Arruba.
En molt poques paraules, l'esforç per un treball ben fet, simplement. És a dir, com deia William Shakespeare a l'obra Juli César, i Juli César li diu a Brutus: la culpa, estimat Brutus, no és del nostre estel, sinó nostra. Per tant, el que hem de fer és nosaltres fer la feina, esforçar-nos per fer la feina ben feta.
Senyor, jo crec, Alegre, que només anirem bé si aquesta situació anterior que teníem, de que els pocs que tenien molt cada vegada tenien més, i els molts que tenien poc cada vegada tenien menys, s'inverteixi. I, per tant, que hi hagi un creixement, però alhora que hi hagi una redistribució que permeti que creixi tot proporcionalment a tothom vagi endavant.
Senyor Gasol.
Jo crec que un dels valors que hauríem de recuperar és la honestedat i l'observança de les normes. Hi havia el Quijote de la Manxa, li escrivia una carta a Sancho Panza quan era governador de la ínsula Barataria i li deia: no por hacer muchas más reales o decretos, doncs les coses aniran millor, sinó que el que cal és complir-les. Jo crec que l'observança, la honestedat i la lleialtat són valors que haurien d'estar sobre la taula.
Doncs nosaltres, amb aquests valors, ens acomiadem. Senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Plusvàlua i durant tot aquest any.
Gràcies, bona nit, i que l'any que ve sigui millor.
Ho esperem, ho esperem. Senyor Eduard Arruga, economista i president de la Societat Catalana d'Economia, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Ha sigut un plaer i un honor.
Senyor Anton Gasol, economista i membre de la Junta d'Economistes de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres.
I que els valors primin sobre l'economia.
Doncs ja ens acomiadem de l'equip que ha fet possible aquest programa, Jordi Carretero, l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Mercè Raga, les veus, la Blanca Aranyó, que sempre ens acompanya, i com sempre el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ha estat un plaer agrair-los la seva confiança durant tot aquest any i que tinguin un molt millor 2012, ple de fe, de pau i d'esperança plegats. Una abraçada ben forta des de Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.